Logistream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logistream. Soc la Sònia de l'Amo, neurologopeda del Centre Logia, i torno a estar amb vosaltres per continuar parlant del trastorn de l'espectre autista. Primer de tot, recordo els mails. logiacentre@gmail.com o bé info@logia.cat. A l'últim programa vam introduir el TEA i vam observar símptomes que ens podien fer pensar que el nostre nen o nena podria estar patint aquest trastorn. Però, quan hem de consultar el metge, el pediatre? Bé, cada nen o nena es desenvolupa al seu propi ritme i molts no segueixen la cronologia que podem trobar als llibres. Hem de tenir en compte que els nens que pateixen un TEA no solen donar signes de retard al desenvolupament abans dels 2 anys. Si et preocupa el desenvolupament del teu fill o filla, no dubtis en consultar el pediatre, ja que els símptomes d'aquest trastorn també poden estar vinculats a altres trastorns del desenvolupament. Com que els signes de TEA normalment apareixen les primeres etapes del desenvolupament, quan s'observen retards evidents en les habilitats del llenguatge i les interaccions socials, el metge podria recomanar proves de desenvolupament per determinar un possible retard en les habilitats cognitives, del llenguatge i socials, si observa que el nen fa alguna d'aquestes coses que diré a continuació. No respon amb un somriure o expressió de felicitat als 6 mesos o abans. No imita sons o expressions facials als 9 mesos o abans. No fa balboteig als 12 mesos. No fa gestos com assenyalar o saludar als 14 mesos. No diu paraules simples als 16 mesos. No juga a jocs de simulació o imitació als 18 mesos. No diu frases de 2 paraules als 24 mesos o abans. O bé perd les habilitats del llenguatge o socials a qualsevol edat. Si parlem de les causes o possibles causes del trastorn de l'espectre autista, hem de dir que no existeix una causa coneguda. Si considerem la complexitat i el fet de que els símptomes i la gravetat varien tant d'una persona a una altra, és possible que existeixin moltes causes. La genètica i el medi ambient podrien influir. A la genètica, sembla que diferents gens poden estar relacionats amb aquest trastorn. Per a alguns nens, el trastorn de l'espectre autista pot estar relacionat amb un trastorn genètic, com el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X fràgil. Però per altres, els canvis genètics, les mutacions, poden augmentar el risc de patir aquest trastorn. Altres gens poden afectar el desenvolupament del cervell o a la manera en què es comuniquen les neurones cerebrals o bé poden determinar la gravetat dels símptomes. Algunes mutacions genètiques semblen ser hereditàries, en canvi d'altres passen de forma espontània. Dels factors ambientals, podem dir que actualment els investigadors estudien si factors com les infeccions virals, els medicaments o les complicacions durant l'embaràs, així com els contaminants de l'aire, tenen o poden tenir un paper en el desencadenament del TEA. Una cosa que s'està escoltant bastant és que pugui existir alguna relació entre les vacunes que es posen a la infància i el trastorn de l'espectre autista. Cal dir, i és molt important, que no existeix cap estudi que vinculi les vacunes amb el TEA. Hem de tenir clar que no vacunar els nens pot posar en perill al nen i a altres nens. Si parlem de factors de risc, cal dir que la quantitat de diagnòstics que es fan de TEA ha augmentat molt. No està clar si és degut a una millora en la detecció o a un augment real dels casos, o bé de les 2 coses. El TEA afecta nens i nenes de totes les races i nacionalitats, però existeixen alguns factors que augmenten el risc de patir-ho. Per exemple, el sexe del fill. Els nens tenen 4 vegades més possibilitats de patir un TEA que les nenes. Un altre factor de risc podria ser els antecedents familiars. Les famílies que ja tenen un nen amb aquest trastorn tenen més possibilitats de tenir un altre fill amb TEA. També és freqüent trobar que familiars d'uns nens o nenes amb TEA tinguin problemes menors amb les habilitats socials i amb la comunicació o certs trets típics d'aquest trastorn. Un altre factor de risc és patir altres trastorns. Els nens que ja pateixen altres trastorns tenen major risc de patir aquest o bé de tenir símptomes semblants als de l'autisme. Alguns exemples serien la síndrome fràgil, que és un trastorn hereditari que causa problemes intel·lectuals, o l'esclerosi tuberosa, que és una malaltia que causa tumors benignes al cervell, el síndrome de Rett, una malaltia genètica que afecta a nenes i que provoca un creixement més lent del cap, incapacitat intel·lectual i pèrdua de l'ús útil de la mà. Un altre factor de risc és que el bebè sigui extremadament prematur. Els bebès que neixen abans de la setmana 26 poden tenir major risc de patir un trastorn de l'espectre autista. Per últim, l'edat dels pares. Podria existir una connexió entre els nens nascuts de pares grans i el TEA. Però cal més investigació per tal d'establir bé aquest vincle, eh? Això no està aclarit encara. Després d'aquesta explicació sobre el TEA, ens preguntem quines són les complicacions que ens podem trobar quan tenim un nen o nena amb TEA. Doncs bé, aquesta canalla pot tenir problemes a l'escola i problemes d'aprenentatge. De més grans, poden tenir problemes laborals, incapacitat per viure de forma independent. Poden patir aïllament social, poden convertir-se en víctimes i patir intimidacions. Tot això provoca un estrès molt gran a les famílies. No hi ha una manera de prevenir l'aparició del trastorn de l'espectre autista, però existeixen opcions de tractament. El diagnòstic i la intervenció primerenca és el més útil, ja que poden millorar el desenvolupament del llenguatge, les habilitats socials i la conducta. Cal dir que la intervenció és útil a qualsevol edat, però si es comença de petits, els resultats solen ser millors. Els nens que pateixen un TEA sempre tindran un TEA. El TEA no es cura com a tal, però poden aprendre a desenvolupar-se de forma més adequada. El tractament que un nen o nena amb trastorn de l'espectre autista ha de tenir es basa en treballar tots aquells factors que es troben alterats. Moltes vegades, el TEA va acompanyat d'un quadre associat d'altres trastorns, com la depressió, l'epilèpsia, l'ansietat o el dèficit d'atenció i hiperactivitat. Com ja hem explicat i resumint, els nens amb TEA presenten dificultats per la comprensió de l'altre i tenen moltes dificultats en determinades habilitats socials com la comunicació no verbal, saber escoltar, guardar els torns de paraula, entendre els seus propis estats emocionals, saber distingir entre veritat i mentida. A nivell conductual, presenten estereotípies, conductes repetitives que no tenen sentit pels altres nens neurotípics i que sovint els fa estranys als ulls dels altres. Per tant, les necessitats educatives que tenen aquests nens i nenes són necessitats educatives relacionades amb la comunicació i la interacció social. L'educació emocional és molt important per tal de que aprengui a conèixer, expressar i interpretar les emocions pròpies i la dels altres, a més d'aprendre certes habilitats socials que els facilitin les relacions socials afectives. Necessitats educatives en relació als patrons de comportament, interessos i activitats restringides i estereotipades. Tot això es pot treballar de moltes maneres, però a Logia, a banda de treballar amb la logopeda, la psicòloga o l'educadora social, hem apostat per oferir teràpia amb animals, concretament amb gossos. Aquest tipus de teràpia és molt beneficiosa per a les persones amb un diagnòstic de TEA, degut a que milloren les relacions socials al medi, ja que desperten l'atenció dels infants amb TEA. El vincle que es crea entre l'animal i l'individu és el punt d'inflexió per començar a treballar la comunicació, les relacions i l'apertura emocional, enfortint així la seva autoestima, entrenant la motricitat fina i gruixuda, afavorint escenaris de socialització i desenvolupament de les habilitats comunicatives, donat que els animals ofereixen una estimulació permanent pels nens amb TEA. La dispersió, la desconnexió, la falta d'atenció, la falta d'interès per l'altre o la mirada interna que tenen els nens amb TEA dificulta la relació amb el professional d'intervenció, ja sigui el mestre, el psicòleg, el logopeda o l'educador. I és per aquest motiu que la introducció d'un gos entrenat permet aquest aterratge a la sessió per treballar els aspectes necessaris en l'infant. El gos es presenta com un element motivador que lliga tota la sessió. El gos ens acompanya durant la sessió i és el que justifica tota la intervenció. El joc amb ell, l'explicació del que fem, detectar la seva satisfacció o no, passejar-lo, pentinar-lo, parlar amb ell, expressar-nos, riure i totes les accions que se'ns acudeixin per crear interacció amb l'infant amb autisme. Perquè l'objectiu sempre serà que aquest desenvolupi el llenguatge, les habilitats cognitives i les habilitats socials, tenint en compte totes les possibilitats que el trastorn determini i intentar aconseguir que el nen o nena sigui el més funcional possible en el seu entorn. A l'escola, en la relació amb la seva família, amb els amics i més endavant amb l'entorn laboral. Ara bé, com estructurem una sessió amb un infant amb TEA i un gos? Us explicaré un exemple de sessió senzill, un petit esquema del que faríem en una sessió, o en una primera sessió. Primer de tot, el gos va buscar el nen o nena que comença la sessió. Es fa un reconeixement de l'animal. El saluda, es diu Bruc, és molt suau, és el teu amic, vol que l'acaricis, que li diguis com et dius, quina és la teva escola, etc, etc. Tot el que se'ns acudeixi està bé. S'introdueix un joc de llenguatge en el que el gos pot participar. Un joc de l'interès del nen o nena. Construcció, cotxes, pilotes, nines, el que sigui, on el gos participarà mirant com juga. Treballarem la motricitat fina i la gruixuda. El gos, a través del terapeuta, li pregunta coses al nen o nena i motiva el seu llenguatge expressiu durant la sessió. Al final de la sessió es dona un premi al gos per haver-ho fet tan bé i passejant i portant-lo lligat amb la corretja es despedeixen d'ell fins la propera sessió. Aquesta seria una sessió senzilla on hauríem treballat aspectes com el llenguatge, la conducta, la comprensió lectora en el cas de nens més grans a l'hora de llegir les normes del joc, per exemple, la memòria, les habilitats socials i la motricitat fina i gruixuda. El nen o nena sortirà de la sessió amb una sensació d'alegria i satisfacció que motivarà que la següent sessió sigui una sessió de treball efectiu. Aquest tipus de sessions ens ajudaran a obrir el nen, a que estigui connectat amb l'entorn, i això permetrà treballar tots aquells aspectes necessaris pel bon desenvolupament de l'infant amb TEA. Bé, espero haver aclarit alguns dubtes sobre aquest trastorn, i sobretot als pares que tenen infants amb TEA, dir-los que no estan sols, que cada cas és únic, i que és millor començar el més aviat possible a treballar amb aquests infants. I fins aquí el programa d'avui. Espero que pugueu treure-li profit i m'acomiado fins d'aquí a 15 dies per continuar posant el nostre coneixement al teu abast.